Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Avui és com el programa de Sant Jordi, senyor Garbó. Perquè és el programa... Clar, avui aquest programa que fem el penjarem el divendres 17 d'abril en el web, en el www.festafesta.net. Clar, el proper ja serà el 24, que ja haurà passat Sant Jordi.
Ja haurà passat, tot i que en parlarem.
En parlarem, segur. També, però clar, totes ja parlarem de quin ha estat el llibre més venut. No, de fet no en parlarem, però és igual. Però vull dir que ja parlarem del Sant Jordi com que ha passat. I avui no, parlem del Sant Jordi com que passarà, que es vendran molts llibres, que hi ha molts... Per cert, sap que vaig escriure un llibre jo ara fa poc?
Sí, sí, sap que jo també.
Bueno, vostè no fa tan poc.
Vostè no, no, fa més. Molt poc.
Què vol dir, fa molt poc?
Es va presentar fa un mes, escolti.
Ah, sí, un llibre? Un, ah, sí, bueno, quin era?
Una història, una petita història, ah, amb l'empanissarés.
Una petita història, sí, allò de la Pilarín. Va, però, jo estic parlant d'un llibre, senyor Carbó.
Un llibre.
Vostè va escriure un fa molt de temps, també.
No, tampoc tant, eh?
Quan era jove, sí, va escriure aquell dels gegants de la ciutat de Barcelona.
Oh, i tant, miri.
Fa molts anys, d'això, ja.
Era alcalde de Barcelona, no, Jordi Hereu.
Jo he escrit, jo no ho dic perquè els oients que ens escolten hagin de comprar el meu llibre.
No.
Però es diu La Sardana a Barcelona. I explica una mica la història, ves que no sigui de la sardana a Barcelona, des de que va arribar als mitjans del segle XIX fins a l'actualitat. Què li sembla?
Molt bé, aquesta és la recomanació bibliogràfica de la primer espai del temps d'aquest programa.
Sí, un programa que hem de començar ja, i com si no hagués dit res, perquè això és com una prèvia que no té més importància, eh? Vull dir que... Comencem?
Va.
Sí? Va. Ara és la festa de Sant Jordi, els regalen llibres. Per cert, senyor Carbó, sap que jo vaig escriure un llibre?
Tornem-hi.
Bon dia i benvinguts a tots en aquesta nova edició del Festa Festa, que és la 262, és Capicua, i és la 2051 de tota la història del Festa Festa. Quedarà penjada al nostre web www.festafesta.net el 17 d'abril, divendres d'aquest 2015 que estem vivint, òbviament. I a més, escoltaran, senyor Carbó, des de tota una sèrie d'emissores, no?
Uf, una munió de llocs, coi, des de Ràdio Bellpuig, des de Ràdio Caçà de la Selva, des de la ràdio La Vall de les Preses, des de Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Palaus, de Palau Solità i Plegamans, de Ràdio Vallromanes i de Ràdio Calella.
Totes aquestes emissores en diferents horaris, però els teniu tots en el web www.festafesta.net. Allà tots els horaris, i també teniu els webs de les emissores i teniu tota la informació necessària per seguir-nos. Si dius, home, ja l'he sentit a internet, ara el vaig a sentir per la ràdio, però a veure si sent igual. Doncs mira, també ho podeu fer. Senyor Carbó, que tenim moltes coses avui, moltes històries, per això de la festa de Sant Jordi per sobre de tot, perquè els temes musicals que escoltarem avui, ja li explicaré, tenen a veure amb l'amor. Perquè diuen que Sant Jordi és el dia dels enamorats català. No?
Sí, sí. Que sí? No és... diuen.
Diuen. Què vol fer?
Ai, no, ho he fet.
Deia que diuen que Sant Jordi és com el Sant Valentí català, per entendre'ns, no? Però la gent també celebra Sant Valentí, perquè, clar, l'amor sempre se celebra.
Exacte.
És això. Però Sant Jordi se celebra especialment, perquè ara tenim la rosa,
sí.
Tenim el llibre,
sí.
Tenim el pa de Sant Jordi.
Sí.
Tenim moltes coses ja a celebrar, no? I aquella dita tan coneguda, això li hauríem de dir al Víctor que ens digués allò, si és una dita o és un invent allò
de... Això mata l'aranya?
No, ah. No, allò que diuen que les dones se'ls regalen una rosa perquè estiguin més boniques i el llibre se'ls regala als homes perquè no siguin tan burros.
Ah, sí, això?
Sí, diuen, sap què vull dir? Que és, no sé si és una data això, una dita o què és, però diuen que sí, que ho diuen per això.
Això és una collonada.
Això ja és una collonada, molt ben dit. Doncs, molt bé, la festa de Sant Jordi, que serà com sempre. Perquè diuen que aquest any sembla que hagi de ploure, que això seria una bona...
Mai plou per
Sant Jordi. I la gent ho celebra exactament igual, no hi ha problema. No hi ha problema. Doncs sí, doncs diuen que els llibres se'ls regalen als homes perquè no siguin tan llets.
Però això, eh? Això ja està. Igual regales una rosa a un home que un llibre a una dona...
Ara
que...
sí, ara això ja no que... té més importància.
Això ja no...
I de llecs n'hi ha homes i dones i tot, vull dir, de llecs i de tontos n'hi ha a tots els sexes, vull dir que no, ja no té cap importància.
De llec.
Escolti, vol que li parli d'uns bastant tontos, també?
Jo sé que avui s'ha descocat.
Bueno, tontos tampoc seria la paraula, perquè no es tracta d'insultar.
No.
Exacte, de dir les coses
si
tal com són.
Si vostè no vol entrar
són
en
cínics,
jardins,
no.
ha de dir. Això a mi m'ho van explicar molt bé. Expliqui
com ho he de fer per no entrar en jardins.
Perquè tothom ho sàpiga. Perquè ningú es carelli
contra un
sí. O contra vostè, bàsicament, sí, perquè sí, ara sí. Ve la seva columna.
Sí.
Quan tu, per exemple, vols dir aquesta persona és un tros d'asa,
sí.
No pots dir que aquesta persona és un tros d'asa.
No.
Has de dir, les seves accions
sí, o presumptament...
semblen d'un tros d'asa.
Sí, ja, ja, no, ja ho he dit bé.
Automàticament, ja automàticament vostè es descarrega de tot, de coses punibles, de material punible. Això és molt important.
M'agrada molt el seu consell. Passa que ja la columna ja està escrita i no penso canviar ni una paraula, ja li dic ara. Miri, d'entrada li he de dir que es diu cinisme en estat pur.
Fes la festa.
La columna.
Dues dades irrefutables. Any 2015, el PP ha presentat una proposició no de llei al Congrés en què insta el govern espanyol a declarar la sardana com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. Any 2002, el mateix Partit Popular va rebutjar al Senat una moció presentada per Convergència i Unió a la Comissió d'Educació, Cultura i Esports perquè el govern espanyol impulsés la declaració de la sardana com a patrimoni cultural immaterial per part de la UNESCO. Tots els grups parlamentaris hi van votar a favor, excepte el PP. Si m'aturés aquí, probablement seria aquesta la columna més breu de la història del Festa Festa i a la vegada la més eloqüent i diàfanament explícita. Però seguiré. On podria dir que amb els anys els dirigents d'aquesta màquina de fer independentistes que és el Partit Popular s'han adonat del seu error i el volen corregir? I si dic que algú ho podria dir és perquè ells no ho diuen pas. Ells ni se'n deuen recordar de la negativa de fa 13 anys. O encara pitjor, potser són tan inconscients que es pensen que serem nosaltres que no ho recordarem. D'uns anys ençà, alguns elements d'aquesta colla de personatges que lideren o simpatitzen amb el Partit Popular han perdut tota la seva credibilitat davant d'un poble que de manera persistent i constant s'ha vist afrontat, insultat, ultratjat, injuriat, vituperat, ofès, perjudicat, desfavorit, destorbat, molestat, incomodat, enfastidit, danyat, infamat, calumniat, sullat, ferit, difamat, deshonorat, pastifejat, denigrat, mortificat i vexat per les seves actituds, molt més identificables amb els terratinents i els hisendats de les antigues colònies d'ultramar que amb uns dirigents polítics teòricament demòcrates, instruïts i solidaris. Just acabada la Guerra Civil i durant els primers anys de la llarga dictadura franquista, l'actitud dels falangistes i de les de la secció femenina, en definitiva, dels militants i partidaris de la Espanya una grande i libre, va ser la d'intentar apropiar-se de la sardana, organitzant en tota classe de luxes i mitjans grans esdeveniments. Concerts i concursos de colles que feien la competència directa als actes organitzats en precari i des de la il·legalitat i la clandestinitat per un associacionisme tossut i tenaç que va resistir i sobreviure. Ara la hipòcrita proposta del Partit Popular en favor de la sardana enalteix aquestes entitats i la seva tasca i al mateix temps les collen fiscalment per forçar-les a desaparèixer. Tot plegat fa fàstic. Els mateixos gossos amb collars diferents o potser uns altres gossos nous, descendents dels anteriors, que llueixen amb orgull desvergonyit i immunitat absoluta els mateixos collars que han heretat. Mal anomenats polítics, en realitat mentiders, fariseus, manipuladors de professió en una política malentesa i falsa. Si us plau, deixeu-nos tranquils i deixeu tranquil·la la sardana. És clar que arribarà a ser patrimoni cultural immaterial de la UNESCO, no en tenim cap dubte, però no serà gràcies a la vostra hipocresia. Ho serà des de la Catalunya que la va veure néixer, des de la seva nació natural. Vosaltres seguiu provant-ho amb els toros, que és el que us representa millor. Dels principis i valors de la sardana, de la germanor, de la igualtat, de la solidaritat i de la llibertat no en teniu ni puta idea.
Oh, mon ami Ventura, je suis désolé. S'acaba de carregar el llibre d'estil.
Per què?
Home, ha acabat. Reblant. Ha acabat dient, no en teniu ni puta idea.
No, perquè és que m'enervo.
S'ha escalfat molt i el tema
és... Em vaig escalfant, vaig escalfant, adjectiu rere adjectiu i tal, i al final m'enervo i al final dic bestieses.
Però és molt gros, què és idea?
Clar, no, ja ho entenc, ja ho entenc. No, escolti, és veritat, és que és un tema que hi ha diferents opinions, hi han sortit diferents coses, també s'han pronunciat el president de la Confederació Sardanista i n'hi ha pronunciat moltíssima gent, i miri, nosaltres, o jo, si més no, no sé si vostè hi està d'acord o no, o l'equip del programa, però en tot cas avui és una columna personal i jo estic molt empipat, perquè, a més, és veritat el que explico una miqueta amb aquest llibre, que ara no és per parlar del llibre una altra vegada, però amb aquest llibre, amb la història de Barcelona, d'entrada parlo jo aquí del franquisme, però és que les altres dictadures anteriors també ho havien
tant,
fet, això.
I tant.
Sempre la dictadura intenta apropiar-se d'allò que no és seu.
Jo penso que la dreta, sempre ho he pensat, la dreta espanyola, llevat de comptar excepcions, es caracteritzen per ser uns ignorants brutals i uns oportunistes. I podríem donar molts exemples.
I a més és que ells no prohibeixen la sardana. No la prohibiran mai, la sardana. Prohibiran la Santa Espina, per exemple. O prohibiran una sardana que faci pronunciar la gent amb una tendència concreta, amb una lletra. No prohibiran la sardana en si mateix, perquè tant se'ls enfot la sardana com el que s'han trobat avui. Vull dir, amb ells els és igual. Si amb això poden fer veure que són més catalans o que són més patriotes o que són més el que sigui, ho faran servir exactament igual. No?
Estic buscant un tros que m'ha arribat a l'ànima.
Arriba't a l'ànima, sí.
Allà dels toros.
Ah, sí, no, està per aquí al final, que seguiu provant tu amb els toros, que és el que us més representa. Bé, és igual, va. Que també hi ha gent que és molt lícit que li agradin els toros.
Que sí, que sí, que sí.
No tinc res en contra de ningú.
No, no, i tant.
Però vaja.
No, perdoni, és mentida, vostè té, pel que ha demostrat,
sí,
té moltes coses en contra de molta gent,
D'unes sigles, sí, d'unes sigles i d'uns senyors que les porten molt malament. Quina pena que la paraula popular, que és tan bonica aquesta paraula...
Quina?
Popular.
Ah, val.
Estic lligada amb un partit com el que està lligat. Va, som-hi. Seguim endavant, senyor Carbó, perquè tenim moltes coses. I ara tenim un tema musical. I jo li dic que avui parlaríem d'amor, perquè Sant Jordi...
Jo estava pensant... Vostè vol fer calés? Molts calés?
Per què?
Per què no agafa la sintonia del Partit Popular, aquella ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, i la instrumenta per cople? I li compraran.
No cal, això, no cal.
Però és que li
compraran.
Jo diria
que això ja està fet, mira que li dic, i no ho he fet jo.
I qui ho va fer?
No ho sé.
Va, vinga, aventura.
No ho sé, però crec que això ja ho ha fet algú, no és nou. Amb tenora, com a mínim, segur,
Ai, ai, ai.
Amb tenora, segur, Perquè perquè no tenen cap problema amb la tenora. Saps que jo tenen cap problema amb res. Amb el cinisme i amb la hipocresia tenen problemes. Escolti, quan l'amor neix és una sardana del mestre Narcís Costa, que si hem de parlar d'amor, escolti, anem als inicis. M'entens què vull dir? Quan l'amor neix.
És
una de les més populars del mestre Narcís Costa, i diria que una de les úniques populars del mestre Narcís Costa.
I li diré més. És una sardana que qui vulgui escoltar-la només ha d'adquirir el nou CD de la Cobla Ciutat de Girona, Fonoteca, de la col·lecció Fonoteca Cobla,
sí.
Compositor gironins, volum 2. Miri, si estic
tot
al
dedicat
dia.
A Narcís Costa,
sí, senyor, un monogràfic.
De fet, no el poden adquirir encara perquè no s'ha presentat.
Ah, no?
Però nosaltres el tenim en primícia en el Festa, però el podran adquirir a partir del dia 29.
Ai, sí que és
29.
Veritat, és que ara se m'havien creuat les informacions. És que
ara,
tinc tantes
ara,
coses
ara,
al cap.
El 29 de maig, sí. A l'Auditori de Girona, allà es presentarà aquest disc i a partir d'aquell dia ja es podrà anar adquirint aquest disc dedicat a Narcís Costa i Ors, Fonoteca de Cobla, volum 2, compositors gironins.
Doncs esperem més. Quan neix, no. Quan l'amor neix.
Aquí està. Thank you. Quan l'amor neix, una sardana de l'època de joventut del mestre Narcís Costa i Horts, que està inclosa dins d'aquest nou disc de la Cobla Ciutat de Girona, compositors gironins, Fonoteca de Cobla, volum 2, que serà presentat el proper dia 29 de maig en l'Auditori de Girona a partir de les 9 de la nit en el concert de presentació d'aquest disc, que també coincideix amb el 40è aniversari de la Cobla Ciutat de Girona. Senyor Carbó,
digui'm.
Ara vostè em sembla que té una entrevista a punt, no?
És clar.
I de què parlaran?
Home, a veure... De llibres, Ventura. Llibres.
Ah, clar.
Estem a Sant Jordi.
De què hem de parlar?
Ventura.
De llibres.
Aquí en el Festa Festa som gent que ens agrada llegir, ens agraden els llibres. I si són de cultura popular i tradicional, encara millor. I avui, com que estem ja a tocar de Sant Jordi, com qui diu, us volem presentar un llibre que ha sortit, que està calentet del forn, que es diu Els vestits populars a Catalunya. És un llibre de Brau Edicions que ha sortit, com us hem dit ara, res, fa res. I per parlar d'aquest llibre tenim una de les seves coautores, que és la Montserrat Garrig, que està a l'altre cantó fil telefònic i que per això la tenim a punt perquè ens parli d'aquest llibre. Montserrat, què tal?
Hola, bona tarda. Molt bé.
Per començar, què és el vestit popular?
Doncs el vestit popular o els vestits perquè no n'hi ha només un, és la manera d'anar vestida de la gent del carrer, de la gent d'ofici, de la gent treballadora, de les mestresses de casa, dels nens, en qualsevol moment de la història.
Per tant, estaríem parlant que el vestit popular, com la majoria de mortals ens pensem, no és només la barretina, les mitenes i la ret, oi?
No, i ara és bastant més que això.
Vosaltres, la Sílvia Ventosa i tu, heu posat fil a l'agulla, mai més ben dit en aquest cas, per parlar de vestits. I aquest llibre què ens descobrirà?
Doncs mira, aquest llibre ens pot descobrir que el vestit o els vestits populars només és una manera d'anar vestida que coexisteix històricament amb la manera d'anar vestida a la moda o amb altres fets quotidians i fins i tot artístics.
I, clar, per fer aquest llibre heu hagut de recercar molt. Jo ja sé que tant tu com la teva companya sou sàvies en el tema, perquè, si més no, ens coneixem fa molts anys i ho sé, però, clar, aquí heu tingut que anar molt a fons.
Mira, la veritat és que sí, hi hem dedicat 2 anys. Hem intentat que el llibre mostri la manera d'anar vestida des de finals del segle XVIII fins a la ratlla dels anys 30-40 del segle XX, i hem intentat que el lector entengui o vegi visualment, perquè és un llibre molt visual, pesa més gairebé la imatge que el text, la manera de vestir d'arreu de Catalunya, és a dir, des del Pirineu fins a les Terres de l'Ebre i des del mar fins a l'interior, fins a Ripoll o les Terres de l'interior.
Però això vol dir que deu haver-hi com molta, per dir-ho, moltes varietats locals o zonals de zona, no?
Sí, hi ha varietats locals, però aquestes varietats sobretot assenyeixen o bé alguna peça molt determinada, a l'ús de colors, i sobretot podríem dir que el que varia més és l'ús de fibres tèxtils i, evidentment, l'ús dels teixits que es poden confeccionar amb aquestes fibres, perquè de llana, doncs, al Delta de l'Ebre hi van poc.
Esclar, i en canvi a Pirineu, de llana, déu-n'hi-do. Escolta'm,
llana, sí, gairebé tot.
Això vol dir que heu treballat amb dibuixos, amb gravats, amb pintures, amb fotografies, amb tot aquest material.
Sí, nosaltres, a part d'una recerca a centres doncs, comprèn des d'arxius, museus, alguna col·lecció privada, diguem-ne un ampli ventall de centres, que en diem per agrupar-ho tot, hem intentat el que deia, no?, que el llibre entri molt pels ulls. I ens hem ajudat de fonts primàries, i per tant en el llibre s'hi pot trobar doncs, des d'un plat de ceràmica, gravat popular, dibuix, pintura a la taula, exvots, també fins a l'entrada de la fotografia, que llavors sí que ens hem ajudat sobretot i pràcticament únicament de la fotografia, però la fotografia en blanc i negre. És a dir, que poques imatges en color, llevat de les que reprodueixen, doncs, això, ceràmica o gravat popular acolorit o pintura, la resta, el que és fotografia, és bàsicament en blanc i negre. A través de tots aquests documents, objectes, nosaltres hem intentat documentar els vestits populars de Catalunya.
Doncs res, només... escolta'm una cosa, una curiositat. T'ho has passat molt bé, oi?
Sí, he treballat molt, però com que el tema ens agrada molt a les dues, tant a la Sílvia com a mi, ens ho hem passat molt bé. Hem passat per les mans nostres, jo diria que gairebé la ratlla d'unes 2.500 fotografies. Ha estat molt difícil fer la tria de les que s'havien de publicar i també val a dir que hem après molt, que això doncs, a nosaltres ens satisfà i si aconseguim doncs, traspassar-ho encara estarem més contentes.
Sí, no, perquè és molt important passar-s'ho bé fent la feina, i més amb aquestes feines que nosaltres fem normalment, que són perquè ens ve molt de gust fer-les. Recomanem aquest Sant Jordi, aquest llibre que es diu Els vestits populars a Catalunya, de la Montserrat Garrig i de la Sílvia Ventosa. Recordeu, és un llibre de Brau Edicions i que ja està, ja el podeu trobar, quasi bé, jo diria, ja s'ha distribuït, per tant ja es pot trobar a totes les llibreries. Montserrat, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Festa, festa!
I ara hem de parlar d'una dita. Mira, aquesta que diu això de fer l'orella sorda, senyor Carbó, vostè a vegades m'ho fa molt, això, eh? Perquè jo li dic les coses, no m'escolta, eh? I vostè diu, no, són els auriculars, que no l'he sentit, que... No, no, escolti, no cola, eh?
Deia?
És molt... A veure, ja hi som.
És que estava distret, ara.
És que no m'escolta, ja no m'escolta. A veure com ho explica el Víctor Pàmies, això de fer l'orella sorda.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Fer l'orella sorda. Els sentits són els que ens relacionen amb el món. Ens posem en contacte amb l'entorn a través dels òrgans perceptius del nostre cos. Així tenim el gust a la boca, la vista als ulls o l'oïda a les orelles. Fer l'orella sorda o les orelles sordes vol dir fingir que no sent allò que li diuen, fer el sord. I deu ser una actitud prou habitual perquè hagi donat lloc a un fum d'expressions sinònimes, com ara fer orelles de cònsol, o orelles de marxant, o orelles de mercader. Sordejar, en sentit metafòric, ens remet a la manca de comunicació i de diàleg i al manteniment de posicions monolítiques davant d'una situació nova que se'ls escapa entre els dits. També ens prevé el refranyer que les parets tenen orelles o que molta orella té l'ase i no sap de lletra.
Estarà content, senyor Carbó, que avui estava dedicat a vostè, això de les dites i refranys, no? O què? No s'hi ha trobat? No s'hi ha trobat identificat, no?
Eh?
No, per favor, no pot ser. Aquest home no pot ser. Escolti, hem sentit això de les... Bueno, ho he sentit jo, perquè vostè segurament no deu haver sentit res, evidentment, de les dites i refranys.
Però ara... Hem passat tot el programa.
Ja, ja ho veig, ho veig. Ara que ja hem fet això, ara escolti'm un momentet, i si
ara
no...
Ara m'escoltarà vostè a mi.
No, per què? Què vol dir? Que vol presentar un tema? Ha triat un tema musical?
Avui he triat una habanera.
Una habanera? Ah, que tenim aquí en el Xico. Ja ha vingut
no,
el Xico.
No, però ja per escalfar motors.
Sí, sí.
Avui presentarem una habanera que es diu A cau d'orella entre cometes. Ai, sí. No, que això és el que em posa en el guió. Diu que és una habanera del Carles Casanovas i d'en Josep Bastons.
Sí.
I la interpreta el grup Porvó.
I per què l'hem posat, aquesta habanera, senyor Carbó?
Home, està claríssim.
Perquè avui parlem d'amor.
I clar, i a cau d'orella...
Es diuen moltes coses a cau d'orella.
Sí, no sempre amoroses.
Senyor Carbó, sisplau, home,
que no sempre
espanyi.
Són amoroses.
Amb la majoria sí que ho són.
Home.
A cau d'orella...
De vegades...
Escolti aquesta manera que està molt bé.
M'agrada el blau de la mar, m'agrada la tramuntana, m'agraden les nits d'estiu i el cel rugent de l'albada. M'agrada dels pins l'olor i dels matins la rosada. Però més m'agrada el teu cos, més m'agrada ta besada. Res en el món em plau tant, tu ets la raó del meu cant, la melodia vibrant del meu cor que més m'agrada. M'agraden els teus ulls verds i ta mirada encisera. M'agraden els teus cabells quan la ventada els espera. M'agraden els teus petons amb regust de primavera. I m'agrada el teu posar quan et canto una havanera. M'agrada el teu despertar, la teva veu riallera. M'agrada la teva pell i el teu somris, vida meva. M'agrada quan dius que sí, ben fluixet i a cau d'orella. M'agrada dur el teu record si sóc molt lluny de Calella. Res en el món em plau tant, tu ets la raó del meu cant, la melodia vibrant del meu cor que més m'agrada. M'agraden els teus ulls verds i ta mirada encisera. M'agraden els teus cabells quan la ventada els espera. M'agraden els teus petons amb regust de primavera. I m'agrada el teu posar quan et canto una havanera. M'agrada el teu despertar, la teva veu riallera. M'agrada la teva pell i el teu somris, vida meva. M'agrada quan dius que sí, ben fluixet i a cau d'orella. M'agrada dur el teu record si sóc molt lluny de Calella. Si sóc molt lluny de Calella, m'agrada dur el teu record.
A cau d'orella, una havanera de Carles Casanovas i Josep Bastons, interpretada pel grup Porvo.
I ara, senyor Garbó, ve una altra secció, perquè avui anem de seccions tota l'estona, però és aquella que vam estrenar fa ben poc, Sons de la Tradició, la del Ramon Vilar, que arriba a la seva quarta episodi.
Entrega.
Exacte. I és un que ens parla d'una cançoneta, d'aquesta, sap, aquella que deia Sant Jaume, patró d'Espanya.
No, jo això no...
No. Ja, però és tradició, senyor Garbó.
Jo, aquí ja...
Que ara ens ho explica el Ramon Vilar.
Ja capel de conill.
Fes de festa.
Sons de la Tradició, amb Ramon Vilar.
El tema de la son és cantat com cercant una màgia propiciatòria no absent d'invocacions a la Mare de Déu i als sants perquè la son vingui als ulls de l'infant. També es demana a la mateixa son que s'instal·li el més aviat possible en el propi bressol. Són melodies entranyables acompanyades de lletres d'una gran bellesa com la cançó que avui escoltarem, molt característica del repertori de les comarques tarragonines i ponentines. Sant Jaume, patró d'Espanya, cançó recollida a la població del Marroig, Priorat, per Josep Cribiller i Ramon Vilar, de l'informant Mundet de Fernández Gil, el 3 de gener de 1986.
Sant Jaume, patró d'Espanya, feu aclarir tot el món, que tinc la bugada estesa i la pasta bona al forn. Los bolets a la beurada i els cantirets a la font i la companyeta que tant, que ploren que tenen son. I la companyeta a casa, que ploren que tenen son, Sant Jaume, patró d'Espanya, feu aclarir tot el món.
Festa, festa.
Molt interessant això del Ramon Vilar, aquesta secció dels sons de sí. La tradició, perquè a més quedaran tots allà en el web, estan totes emmagatzemades i la gent ho pot sentir-ho en un context completament separat.
Qui li anava a dir a la Mundeta, aquesta sí? Senyora, que afina molt bé?
Que sortiria pel Festa
Festa. Al cap de 20 anys després d'haver cantat, sortiria al Festa Festa.
Sortiria al Festa Festa, ja ho veu, aquesta. Escolti, per cert, una cosa vull comentar, perquè val la pena de deixar constància. Ara suposo que parlarem de més llibres encara, perquè en tenim alguns més per comentar. De fet, no pararíem. Però jo vull comentar una cosa que és més que un llibre, diguéssim. No. Vull comentar l'èxit d'aquestes jornades d'estudi dels instruments de la cobla que van tenir lloc el cap de setmana passat, concretament el divendres va haver-hi el concert de presentació i el dissabte va haver-hi les jornades, escolti, organitzades, ho hem de dir, per l'ESMUC i per la Confederació Escenista de Catalunya, 150 inscrits, en una primera edició, 150 inscrits, això és un èxit brutal. Hi ha hagut compromisos adquirits allà de cara a facilitar ajuts a crear beques de composició, beques de, etc. Hi ha molta cosa promesa a partir d'aquesta, i sobretot una voluntat inequívoca de repetir l'experiència l'any que ve. El divendres vaig estar al concert, que vaig tenir l'oportunitat de sentir una obra que no havia sentit encara, que és aquesta Llegenda de Sant Jordi, precisament de Lluís Vidal, una peça amb quatre temps realment molt interessant i molt... va increixent-ho, diguéssim, la peça, sap? La cosa és per quartet o per trio de jazz, diguéssim, i cobla, que va dirigir en Pep Molinero, va interpretar la cobla de l'ESMUC i estudiants de l'ESMUC a la bateria, al baix i el piano. I va ser molt i molt interessant i després, doncs, el dissabte es va desenvolupar, va haver-hi tallers, va haver-hi ponències, va haver-hi absolutament de tot. Un èxit, la GEIC, que eren la GEIC, la singular, com dèiem a la columna de la setmana passada, però que ja segur que de cara l'any que ve seran les GEIC, o l'any que ve, o d'aquí dos anys, quan decideixin tirar endavant la continuïtat d'aquesta iniciativa tan interessant.
Doncs anem de cara a llibres, senyor Ventura.
Anem de cara a llibres. Sí,
abans
sí.
Presentàvem amb la Montserrat Garriga el llibre El vestit popular,
sí,
de Brau
sí.
Edicions, i ara també de la mateixa editorial presentem La terrissa a Catalunya.
Sí.
És un llibre que es presenta el dia 20 al Palau de la Virreina, uh-huh. A 8:15 de la tarda, al Palau de la Virreina de Barcelona, seu de l'Institut de Cultura de Barcelona, i la presentació anirà a càrrec del nostre amic Josep Fornés, que és el director del Museu d'Etnologia de Barcelona.
Però de què va aquest llibre? De què va aquest llibre?
Home, veure,
clar, el títol diu una mica, ja no estem d'acord.
El títol és molt eloqüent.
Sí,
la terrissa... D'on? De Catalunya.
De Catalunya.
La terrissa a Catalunya.
Ves que no tracti de la terrissa, que també ja seria això.
La terrissa,
Però està molt bé, perquè la terrissa és un element que fins farà un segle era indispensable per la vida quotidiana.
Fins
no?
Fa un segle, no? Fins fa molt menys.
Fa menys, inclús, exacte. Vostè ho dirà.
Com expert en terrissa.
Fa servir coses de terrissa a casa, vull dir, encara, vostè.
I tant, però és que pensi que...
Tots en fem servir.
Que pensi que servia per moltes altres coses que ara són... És impensable. Hi ha atuells per tot de terrissa. Des de atuells que serveixen per un quiròfan o per unes cures determinades, que s'utilitzaven i que ara ja no s'utilitzen, o fins i tot doncs, aïllants per l'electricitat.
Molt bé, senyor Grabó, però miri, jo ara no li parlaré d'un llibre, perquè també hi ha una mica de costum, no és tant, perquè la cosa és la rosa i el llibre, però hi ha molta gent que també regala CDs.
Sí, i tant, però això i aquesta tradició,
sí.
Perquè va haver-hi un moment que era una tradició, això ho va posar de moda la Caixa.
La Caixa?
I potser la Caixa Laietana. Jo me'n recordo que per Sant Jordi fa molts anys regalaven. Podies anar i triaves entre un llibre, sí. Aquells que podien ser, per exemple, les millors fotografies de Catalunya dels últims, que sempre passava
sí,
un llibre,
sí, sí.
un
CD, sí.
No,
sí.
CD no, un no, disc, un era disc. Un vinil.
Ah, no, jo recordo CDs, que de color vermell de la Caixa de Catalunya de música de pinícules. Que és que els regalaven, me'n recordo per Sant Jordi.
Jo recordo uns vinils o unes cintes de caset,
sí,
de sardanes,
sí,
que jo crec que eren de la caixa, pot o ser, de la caixa ser. Del Monte de Piedad.
Del Monte de Piedad.
De Barcelona, ja, que després ja es van ajuntar amb la caixa de pensions.
Però, escolti, això ara no ho trobarà la gent. Ara no. Ara no. El que poden, si volen un CD, a part del que ja hem parlat abans, aquest de la població, però clar, no estarà presentat tampoc.
Ell del em va venir a la memòria, era un caset que es deia la Santa Espina, a més.
També pot ser. També. Bueno, escolta, deixa'm parlar del CD que vull parlar jo.
Sí, va, parli.
Dintre de les presentacions 2015 de l'Esbart Català de Dansaires, el Jordi Bartolomé i Antonès, el president, ens va convidar a anar ahir a presentar, ahir que era dia 16, perquè això avui és com si fos dia 17 o el dia que sigui, a la presentació del compact disc Música i Músics de l'Esbart Català de Dansaires, volum 5, dedicat a Lluís Albert i Ribes. Un home escalenc, hi ha ben poca gent.
Jo ara li preguntaré, i qui era Lluís Albert?
No, qui era, no, qui és, caram.
Qui és Lluís Albert i Ribes?
Lluís Albert i Ribes, coincidim amb ell cada any amb un concert que es fa a l'Escala, i que ens fa molta il·lusió que sigui així, perquè toquem sardanes seves, i ell sempre diu, jo ja estic a punt, que té 90 i molts anys, eh? Però encara assisteix en els concerts, i això Lluís Albert i Ribes és un gran estudiós de la música de cobla, un gran compositor, i una persona que ha escrit molta música també pel món dels esbarts, i així ho deixa reflectir aquest compact disc de l'Esbart Català de Dansaires, que van enregistrar amb la Cobla Ciutat de Girona també, i que, vaja, és del tot... aquesta col·lecció és interessantíssima, perquè estan recollint molt, molt material que val la pena que quedi també doncs, allà guardat i ben a la vora de tothom.
Un treball dirigit pel Joan Gómez?
Pel Joan Gómez, efectivament. No? Lluís Albert és un home que té moltes anècdotes i molt bones. La que sempre explicava ell, i explicaré ara per acabar, perquè hem d'anar per la seva secció. Jo no vull que vostè em digui que després no tenim temps. I vostè ens vol parlar de la Rosa de Sant Jordi, no?
Sí.
Lluís Albert i Ribes, als anys 40, en els anys 50, havia escrit un tractat d'instrumentació que finalment s'ha publicat ara, al segle XXI, o a finals del segle XX. Però l'havia escrit i ell va voler anar-lo a presentar que el veigués el mestre Joaquim Serra. I el dia que va anar a casa seva a ensenyar-li el seu tractat d'instrumentació, la Margarida, la dona d'en Joaquim Serra, li diu, esperis un moment, que estan acabant de mirar els originals del tractat d'instrumentació que ha escrit el mestre Joaquim Serra.
I l'altre dia, ah, molt bé.
Bueno, ja tornarem un altre dia. I se'n va tornar a anar i va guardar aquest tractat, que ara finalment ha vist la llum. Ara ja fa uns quants anys, no? Però vull dir que va ser curiós. És una anècdota que sempre explica el mestre Lluís Albert i que és molt interessant. Molt bé, anem per el seu expedient, senyor Carbó.
Avui li parlo de la Rosa de Sant Jordi.
Ves que no sigui oportú, també, eh? És que avui la clavem, eh?
Tot clavat.
Festa, festa.
Expedient C, amb Amadeu Carbó.
La versió catalana de la llegenda de Sant Jordi explica que després d'un terrible combat del cavaller amb el drac, la bèstia va caure travessada pel ferro esmolat i que dels degotalls de sang que arribaven al terra hi va néixer un roser que floria en profusió cada mes d'abril. Aquesta és l'explicació que la tradició oral dona al costum de regalar roses per la diada de Sant Jordi, el 23 d'abril. Llegendes i relats imaginaris a banda, sabem que la tradició d'obsequiar amb roses les enamorades ve de lluny. El lligam de Sant Jordi amb el món de la cavalleria i l'amor cortès podria haver estat el germen de la tradició. També coneixem que al segle XV es celebrava a Barcelona l'anomenada Fira dels Enamorats i que als voltants del Palau de la Generalitat s'instal·laven venedors d'aquesta flor. Al mateix temps, ja era costum obsequiar amb una rosa les dones que assistien a l'Eucaristia oficiada a la Capella de Sant Jordi de l'esmentat Palau, celebrada en honor del sant en qüestió. I ja, per acabar amb els possibles orígens del fet d'obsequiar amb roses, hi ha qui argumenta que tindria arrels romanes i que aquestes es relacionarien amb les festes en honor a la deessa Flora, que posteriorment seria cristianitzada. En l'univers simbòlic, la rosa de color vermell, color de la passió, és la flor de l'amor femení, mentre que el clavell és el reservat a l'amor masculí. El guarniment de la rosa per Sant Jordi és també força curiós i s'hi barregen elements de procedències distintes. Per un cantó, aquest amor femení, representat per la rosa de pètals vermells, vellutats i fràgils, s'acompanya a voltes d'una espiga que representa la fecunditat, una lectura molt antiga de les llavors del cereal, encara que hi ha qui en fa una lectura més prosaica, donant-li un significat relacionat amb l'arribada del bon temps. Per un altre cantó, acostumen també a guarnir la flor de la diada amb elements que evoquen catalanitat, com per exemple llaços, cintes amb la senyera que citen i recorden el seu caire reivindicatiu. Actualment, les floristes, les cantonades, les avingudes, els carrers, les places, etc., es converteixen en punts de venda i distribució de milers i milers de roses que són regalades a les estimades i estimats, tal com marca la tradició, però també a amics, amigues, pares, mares, companys de feina, clients, etc., ja que aquesta flor ha ultrapassat el significat original de l'amor per convertir-se també en un obsequi de cortesia i amistat.
Rosa de Sant Jordi, mon amor serà. Rosa de Sant Jordi, qui et portarà?
Com veieu, la rosa ha esdevingut la protagonista de la festa. Tant és així que la producció nacional no és suficient per donar resposta a la demanda de la diada, de manera que s'ha de recórrer a la importació des d'altres indrets del món molt i molt llunyans.
Festa, festa!
I avui acabem el programa una vegada més tot parlant-nos de secrets, perquè són els secrets de l'etnològic, que és la segona entrega d'aquesta segona temporada que ens prepara des del Museu Etnològic de Barcelona en Gustau Moles. Gustau, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora, senyor Ventura.
Què és el que hem de fer avui? De què ens ha de parlar?
Sí, home, vostè vol que li expliqui masses coses, ja ho haurà després.
Però jo, és que amb el nom només, no sé si es pot presentar això en un programa de ràdio. Gualdrapa. Què és això d'una gualdrapa?
Ja, ara li explico, no es preocupi, ara mateix.
Sempre ens deixa expectants. Doncs endavant, tenim un nou secret de l'etnològic amb en Gustau Moles.
Fes de festa.
Els secrets de l'etnològic amb Gustau Moles.
Avui tinc un problema. Primer perquè tinc força ganes d'explicar el que us contaré, però després una certa recança a l'hora de fer-vos la descripció, ja que això m'obligarà a incloure altres explicacions perquè s'entengui millor tot plegat i potser em faré pesat. És com qui coneix a fons un tema i quan s'ha d'explicar acaba passant allò que, sobretot els que ja tenim una edat, en diem fer d'abuelo cebolleta. Pels més joves que potser no coneixen el tal abuelo, us diré que era un personatge de còmic amb una enorme barba blanca i una inacabable xerrameca, obsessionat a contar batalletes, nascut el 1951 gràcies al dibuixant i guionista Manuel Vázquez de la publicació infantil dels anys 50 i 60 DDT i Tío Vivo, i que es convertiria en un dels personatges més recordats de l'editorial Bruguera, que ha passat a l'imaginari col·lectiu a través de la frase «Expliques més batalletes que l'abuelo cebolleta». Així que ja em perdonareu. Arribats a aquest punt, dec parlar-vos de la festivitat del Corpus i del seu màxim exponent, la processó, que a Barcelona se celebra des de l'any 1320. Inicialment impulsada per l'Església Catòlica, que afirmava la presència real de Crist en el Santíssim Sacrament de l'Eucaristia, dogma de fe, enfront dels que ho negaven, la processó, inicialment religiosa, va esdevenir una desfilada triomfal a la que s'hi van anar afegint totes les institucions i estaments de la ciutat, convertint-se en un acte social de màxima importància, veritable aparador de la gran riquesa festiva, associativa i gremial de la ciutat i origen de molts balls i elements d'imatgeria festiva. Els gegants, els capgrossos, el bestiari, entre d'altres. De les comitives que formaven la processó, que des de ben aviat va organitzar-se amb un estricte ordre i protocol, va formar-hi part la representació de les autoritats de la ciutat, incloent dos tabalers muntats a cavall que acompanyaven els gegants i altres entremesos propietat de la ciutat. Segons cita Joan Amades al seu treball Tradicions de la Seu de Barcelona de l'any 1932, A aquests tabalers se'ls anomenava trampes. Les trampes, 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 tots són trampes. Interpretant l'onomatopeia del so dels tabals i alhora fent maliciosa referència als embolics de l'administració de la ciutat. Seguim. Aquests personatges, les trampes, duien sobre la gropa dels cavalls que muntaven i suportaven els tabals una gualdrapa. Ja hi som. La gualdrapa, l'objecte d'avui, és una manta llarga que protegeix i adorna la gropa d'una muntura. Des de l'edat mitjana hi ha moltíssimes referències pictòriques del què i com és una gualdrapa. Fins i tot cinematogràficament en podem recordar dels films on s'hi representen tornejos a cavall. Ah, sí, sí, és allò, allò que duen els cavalls i que els tapa. Això és una gualdrapa. I tot plegat per arribar a una gualdrapa concreta que tenim al Museu Etnològic de les Trampes de Barcelona, que no ha vist la llum des de fa moltíssims anys i que era guardada al Museu d'Indústries i Artes Populars, al Poble Espanyol de Montjuïc, dins d'una caixa de fusta sense cap ressenya. La recerca de dades ens va portar a una petita fitxa on diu número 21.937, bordados, gualdrapa de seda carmesí con aplicaciones de leones rampantes y las armas de la ciudad de Barcelona en bordado sobre damasco, siglo XVII. Procede de las dependencias municipales de Barcelona. La nostra gualdrapa, doncs, té més de 300 anys. O, com a mínim, l'antiguitat seria dels brodats que du amb els símbols i escuts de la ciutat. Ara, que ja no serà un secret, que la podreu veure decorada, caldrà fer més estudis per confirmar l'antiguitat de tots els elements i saber exactament com i quan va arribar al museu. Perquè bla, 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 bla. Ai, l'abuelo Cebolleta.
Fes ta festa.
Doncs ja n'hem fet un altre, senyor Garbó, el 200, què? 262 cap i cua i és història.
Sí.
Aquest programa, que com he dit al començament, hem dedicat a Sant Jordi, o a la festa de Sant Jordi, perquè el proper que farem, ja
també
el penjarem...
El proper que farem també li dedicarem a Sant Jordi.
També li podem dedicar, però ja estarà penjat el dia després de Sant Jordi. Però més val que li dediquem a la Moreneta, llavors, home. És que, senyor Garbó... Mira, en tot cas, l'última sardana que sentirem avui està a cavall d'una cosa i de l'altra. Perquè es diu Rosa d'Abril, i clar, ens recorda la Rosa de Sant Jordi, però està dedicada a la Moreneta.
Mira que t'ha agafat pels pèls aquest argument, no, però va, li accepto.
El Rafael Ferrer, el mestre Rafael Ferrer i Fitó la va escriure l'any 1978 com a la sardana de l'Ofrena, aquella cosa, que aquella sardana que escrivien els compositors importants, dedicada a la Verge de Montserrat o a la muntanya de Montserrat i que s'estrenava per la plec de la sardana de Montserrat. L'any 78 va ser l'encarregat el Rafael Ferrer i va escriure aquesta Rosa d'Abril que sentirem amb la Copa Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Un comiat a tots els que ens han escoltat, de part de tot l'equip que ha fet possible aquest Festa Festa, el Víctor Pàmies,
el Ramon Vilar,
el Gustau Moles,
el Nico Alonso,
el Ramon Vinyals,
l'Esther Estela,
la Marta Ibáñez,
el Jesús Ventura,
i la que no em surt, la Madeu Carbó. És que ara al canviar-ho de lloc no me sortia.
Això és saltar-se el guió.
Això és saltar-se
improvisat.
No estava previst.
No estava previst.
Vinga, fins la setmana que ve, tornem aquí. Adéu-siau.
Adéu.